Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 20 de febrer de 2024. Us saludem, Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip que tenim repartit entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Si feu l'aposta per seguir escoltar-nos des d'ara i fins les 12, quan acabarem, això és tot el que hem preparat d'aquí uns instants. Previsió meteorològica amb el Marc Paderes i tot seguit Talent i Més amb la Susana Villagrassa, la Montse Balada i la convidada que desvetllem d'aquí uns minutets. Parlant de dones en majúscules, ens plantarem a 2:15, primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès al flaix informatiu. I tot seguit, a 2:45 aproximadament, obrirem el tema de la setmana que ens ocuparà durant una hora i que avui dediquem a parlar de l'agricultura i de la ramaderia, de la pagesia, un sector que està en peu de guerra. Unes mobilitzacions que continuen aquesta setmana, van a Madrid, i nosaltres avui els donarem veu perquè ens expliquin aquesta situació límit en la qual es troben, agreujada per la sequera. Asseurem els diferents estudis del programa a la Isabel Vidal, viticultora, a la Maria Rovira, pagesa i responsable d'Urbanisme i Paisatge, la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, al Martí Ventura, pagès, i al Jordi Pasqual, de Torclum. Com sempre, començarem de 9:45 parlant amb ells, un a un, explicant una miqueta qui són, on militen i com veuen la situació. I a partir de les 10 i fins 10:45, fins al següent flaix informatiu, farem tertúlia plegats. A 10:45, com us deia, segona cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per saber què passa als municipis de casa i tot seguit al pupitre. Avui, en aquesta secció dedicada a l'educació, ens posem una mica nostàlgics i ens acostarem als records de dues mestres jubilades, la Paloma Soler i la Joana Sánchez, i una exregidora d'ensenyament, la Lídia Girona. Reflexions del passat que esperem que siguin útils pel present. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí de notícies, amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Farem classe, aprendrem una estoneta i jugarem amb el concurs en el qual regalarem un llibre. Avui és tot un best-seller juvenil, Somriu, de Raina Telgemeier. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, el flaix, i tot seguit enfilarem el camí de les pantalles, de l'streaming, de la tele i de la música, perquè avui hi haurà OT, el Pantalles, amb Carles Gala, però tampoc faltaran les sèries. I acabarem amb una història. De nou us proposem jugar amb nosaltres. Us expliquem una història i jugueu des de casa a endevinar si és certa o si és una fake news. Així anirà aquest matí de dimarts. Som-hi.
El temps.
Tothom parla d'aquest canvi de temps que arriba a final de setmana, però abans volem saber com serà aquest dimarts, dimecres i dijous. De la mà del Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquest dimarts amb un ambient força assolellat, tot i que amb la presència d'algunes nuvolades a la part central del Penedès. Si ens anem més al nord, aquestes nuvolades doncs, són més minces, amb quatre núvols prims que només estan entelant el cel, i amb un ambient força suau per l'època de l'any. Ara mateix tenim valors de 10 o 9 graus a gran part del Penedès, per tant, un ambient del tot suau, ambient primaveral, però atenció, perquè això té les hores comptades, perquè a finals o mitjans de setmana setmana tindrem un canvi de patró amb vent de component nord, que veurem si això doncs, està acompanyat i es veu traduït amb una baixada de les temperatures, que això de moment ho podem garantir, però també si vindrà amb precipitacions o no. Ara mateix sembla que el vent tindria doncs, més importància que les precipitacions, però encara queden dies i, per tant, ho anirem seguint. Tret d'això, demà també serà una jornada plenament estable, tot i que ja més nuvolades, les nuvolades que podrien afectar molts punts del Penedès o del país també, que seran ja fins i tot més denses i abundants. Tot plegat, sense precipitacions, amb estabilitat, però un ambient doncs, una mica més fresc a causa i accentuat d'aquestes nuvolades. I és el que diem a partir de dijous i sobretot divendres, canvi de patró, clatellada termomètrica, tindrem doncs, un ambient de rigorós hivern, o si més no, el que tocaria per l'època de l'any, perquè recordem que venim de molt amunt, hem tingut un cap de setmana doncs, marcat per la bonança, per l'estabilitat, tret de les precipitacions de divendres, de la rua de Carnaval, que van deixar doncs, 3 litrets tan sols a bona part del Penedès, però sembla que aquest ambient encalmat, de bonança, té les hores o els dies comptats, perquè a partir de dijous i divendres tindrem un fort canvi de temps, que encara ho haurem d'anar seguint, perquè haurem de veure si tindrà més importància això que diem, o el vent o la pluja. Ara sembla que el vent seria el guanyador, amb cops molt forts, però encara queden dies i, per tant, us animem a que des de les xarxes socials aneu seguint tota la situació. Això és tot, que tingueu un bon dia.
A Talent i Més, cada mes, més a més, donem veu a les dones emprenedores d'avui i també donem veu a les dones empoderades del passat, amb la Montse Balada i la Susana Villagrassa. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé. Com estem? Com va aquest mes de febrer? Que estem pues, a les acaballes ja.
Sí, ja estem acabant. Bueno, després d'un carnaval molt intens, no?, que nosaltres tenim a les nostres comarques, evidentment, bueno...
Costa refer-se.
Costa refer-se. Tornem a l'actualitat i amb moltes activitats previstes pel mes de març. Comencem dient que tenim una visita a una fàbrica de cerveses, Joibo, a Vilanova i la Geltrú, el dia 1. 1 de març, a les 4 de la tarda, ens faran tot un tas de cerveses que són sense gluten i, evidentment, artesanes i d'una sòcia, que és la Mont Fernández, que ens farà una guia i una visita a la seva fàbrica. I el dia 6 tenim a l'Elisabet Marín, la salut és la bellesa del segle XXI, que és un dimarts, a les 3 i mitja de la tarda, fins a les 5 a la Seu del Talent i parlarem de salut. Això són les activitats que tenim preparades pel mes de març. Amb moltes ganes i esperem que tothom pugui venir. La cata de cerveses val 10 euros i la xerrada és gratuïta. Qui vulgui participar, només que ens truqui al telèfon de Talent Femení i es pot apuntar.
Doncs anem a deixar parlar la nostra convidada. Una convidada, Susana, que ha iniciat tot un moviment social per les dones.
Pues sí, ella és la Mercè Vendrell. Ella ha sigut premiada del Talent Femení aquest any 2023 com a empresa socialment compromesa. Una noia de 23 anys, molt jove, que va acabar la carrera l'any... Bueno, va acabar la carrera i va fundar la seva pròpia empresa, Mestral Point. Mestral Point és una... ens explicarà ella exactament com és, perquè jo ho diré, però no ho diré bé, segurament. I, a part, porta la gestió i la planificació d'una altra empresa molt gran, amb un gran espai ubicada amb moltes ganes i fent molta ressò social a tot el món, perquè té, bueno, té una extensió molt àmplia. Ella ens explicarà què és i, evidentment, és una noia empresària amb tecnologia i és molt jove, però té moltes inquietuds i molt activa. Jo... Gràcies per venir i et dono la benvinguda.
Benvinguda, Mercè.
Moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, va, explica'ns, Mestral Point, d'on te surt tot això?
Doncs Menstrual Point va sortir fa uns 2 anys amb la missió, bueno, la nostra missió és que totes les dones i les persones menstruants tinguem productes menstruals saludables i sostenibles als nostres llocs de treball i d'estudi. Va sortir al veure que actualment, en una edat de que estem a l'era digital, amb molts avanços tecnològics, les dones encara estem com a l'edat de pedra, no? Perquè anem al lavabo i no trobem res que pugui cobrir aquesta necessitat bàsica que nosaltres tenim. Anem al lavabo i ens trobem paper de vàter. Nosaltres no anem amb el rotllo del paper de vàter a sobre, com fem amb els productes menstruals. Doncs, al veure això, al detectar-ho, jo em vaig preguntar, i per què nosaltres no podem tenir aquest dret d'anar al lavabo i trobar allà perfectament una compresa, un tampó, el que sigui, per poder cobrir l'imprevist que ens surti en qualsevol moment, no? I, doncs, Menstrual Point és aquest moviment social que va néixer per posar fi a aquesta discriminació que nosaltres patim. A part d'això, com he dit abans, els productes que oferim són saludables i sostenibles. Estan pensats per la salut nostra i també del planeta. Perquè, per exemple, quantes vegades t'has parat a mirar l'etiqueta que porten les galetes que vas a comprar al supermercat? Moltes. O les calories que porta un producte.
Això cada vegada es fa més, sí.
No? Doncs amb els productes no passa. Per què? Perquè no hi ha una llei que digui que que ens digui els productes amb el que estan fets.
Els ingredients,
sí,
no?
Sí.
I clar, això està en un contacte íntim,
sí,
amb el nostre cos.
Sí, i d'aquí venen moltes irritacions, picors, al·lèrgies, que no sabem moltes vegades d'on venen, que ens pensem que és culpa del nostre cos o que som més sensibles o més dèbils de la nostra pell, per exemple, i no és així, sinó que és que ens estem posant plàstic pur i dur a la zona més delicada del nostre cos, no? I amb això em podria extendre moltíssim. Us convido també a mirar les nostres xarxes, com per exemple a YouTube, que pengem vídeos on ensenyem com poder detectar un producte fet de plàstic amb un producte fet de cotó.
I de quina manera Menstrual Point fa que aquests productes d'higiene íntima, ecològics, arribin a tot arreu, en aquell lavabo que tu deies a l'inici, que entres i no tens el que et cal?
Sí. Doncs posem dispensadors als lavabos de les empreses, o bueno, l'empresa també decideix on vol posar aquest dispensador, per si vol tenir-ho. Per exemple, a les escoles ho posem moltes vegades a secretaria, bueno, o als punts mèdics, depèn de l'empresa el que prefereix. Però consisteix en dispensadors de compreses i de tampons que les noies poden anar allà i agafar el producte quan tinguin un imprevist. Són d'ús gratuït, i això, és per fer servir quan tinguin un petit imprevist.
Per tant, ha de ser l'empresa, el lloc de treball, l'escola, el centre sanitari, he vist que també hi ha botigues adherides,
sí,
qui sol·liciti aquest,
sí,
dispensador.
Exacte, sí. Ja seria per part de l'empresa que ho implementa. Però ens estem trobant també que hi ha moltes treballadores que ho demanen als seus caps, als gerents, a qui sigui, que demanen per posar-ho. O també universitàries, que ens ha vingut més d'una universitat a demanar que per posar el Menstrual Point, perquè les noies, les estudiants, ho havien demanat.
Bueno, una gran iniciativa i crec que també una necessitat. Quantes,
sí,
vegades hem tingut de deixar el lloc de treball o la classe sortir corrent,
sí,
per un imprevist. I a vegades, és el que dius, no ho trobes. Evidentment, jo crec que està molt ben pensat i crec que aquesta sensibilitat la té de tenir tota empresa i tot lloc de treball, no? Evidentment. Pues, quina és la... quina és... Perdó. Quina és la perspectiva encara el 2024 entorn amb l'entorn laboral, sisplau? Perdoneu, eh?
Doncs la tendència que observem és que cada cop més hi ha empreses que ens demanen posar el Menstrual Point als seus centres. L'any passat, el juliol passat, va sortir una llei que ja està vigent, que diu que tots els centres educatius i d'administració pública haurien de donar productes menstruals gratuïts i també fer formacions. I el que veiem és que hi ha una tendència en auge no només aquí, sinó en altres països, com per exemple Canadà, i això cada cop més la gent va demanant i que hi hagin productes menstruals, i també hi ha més lleis que ja van en aquest camí.
És curiós que és obligatori per llei, i jo no sabia, i molts oients segurament igual, no? Perquè estem acostumades a que no ens faciliten aquests productes.
Exacte.
Que sempre has de ser tu qui sí. els has de dur a sí. sobre, o, com deia la Sona, demanar una companya,
sí.
o haver de marxar per potes, no, a vegades?
Sí.
I ens podries dir amb algunes empreses o organismes que compten amb vosaltres perquè siguin referents?
Sí, doncs ara mateix comptem amb empreses com Tous, amb la Universitat de Tecnocampus. O sigui, tenim empreses privades, sí. com seria Tous, la constructora del Cardoner, Veritas. Llavors també comptem amb administració pública, que serien ajuntaments, com l'Ajuntament de Mataró, la Generalitat de Girona també. Després també universitats com Tecnocampus sí. i altres escoles.
Molt bé.
I llavors, clar, el Menstrual Point no està pensat només per empreses, sinó a tot arreu on hi haguin persones menstruants, que hi han d'anar sí o sí, allà a aquell lloc. Siguin escoles, siguin acadèmies, siguin empreses tant del sector públic com privat, centres esportius...
I com funciona? És l'empresa o aquest equipament públic el que us fa la petició?
Sí, ens ho demanen, i llavors el funcionament de Menstrual Point és a la instal·lació del dispensador allà al seu centre.
Ells escollen l'emplaçament?
Sí, exacte. Tenim diferents tipus de dispensador perquè depèn del tipus d'empresa, els treballadors que tinguin, el número de lavabos... Sí, llavors, referent a això, el dispensador a la mida canvia una mica. I després tenim el mètode de recàrregues, que un cop el dispensador ja s'està buidant, l'empresa ens pot demanar més compreses i tampons. Llavors, els productes que van a dins del dispensador sí o sí han de ser ecològics, perquè és la raó de ser de Menstrual Point.
És la filosofia vostra,
sí,
no? Com explicaves?
Sí, és la nostra filosofia. Llavors, no es poden posar productes que estan fets de plàstic, que tenen perfums, químics... No, perquè això no va amb Menstrual Point. Menstrual Point no permet que una empresa li estigui oferint a una treballadora un producte fet de plàstic i que perjudiqui la seva salut. Sinó que, com bé he dit, els nostres valors són la salut de les persones, la sostenibilitat i també el compromís social.
Qui es fa càrrec del cos? L'empresa sol·licitant?
Sí.
Que, com ens deies, per llei està obligada, d'altra banda.
Sí.
A menstrualpoint.net, el web d'aquest moviment, d'aquest projecte, hi ha un formulari que podeu omplir i establir aquesta col·laboració. Deies que el moviment té 2 anys de vida, ha anat en auge en aquests 2 anys, veus que està creixent sensiblement?
Sí, molt, i ho estem notant. Ho estem notant perquè ara ja comencem a tenir una roda, ja no estem al principi, que era quan començàvem a tenir empreses, sinó que ara ja la gent ens comença a repetir de fer comandes, també tenim feedback, que el feedback és molt positiu. Hi ha una cosa que quan tenim el primer contacte amb les empreses sempre ens diuen i sempre ens fan la mateixa pregunta, que és sobre lo responsable, de si com el ser un dispensador que està obert al públic, que no té un ús regulat, moltes empreses es pensen que els treballadors en faran un mal ús. Però ara, que ja tenim 2 anys de vida i que tenim experiència i que hem pogut veure realment de primera mà com està funcionant amb les empreses que ho han provat, el que ens diuen és que és molt bé. O sigui, estan fent molt bon ús. Sí que al principi hi ha una mica de pic de consum, però llavors, com veuen que els productes sempre estan allà, llavors ja el consum és estable i es regula. i d'això n'estem molt contents, perquè a nosaltres també ens feia una mica de por, però sí que hem vist que no. I al final és que és una necessitat. I si entre totes sabem que això és una cosa que necessitem i que si en fem un mal ús i llavors ens enduem tot i el dia que ho necessitem no en tenim, no. I llavors és aquesta mentalitat.
Creus que tot és degut a que hi ha moltes dones dintre de les empreses o directives que poden demanar aquest servei? Té molt que veure o no?
No, jo crec que ja de per si és la mentalitat de les persones, el fet de veure que hi ha aquests productes i que un dia tu el necessitaràs fa que tampoc em facis un mal ús.
Mercè Vendrell, pues felicitats per la iniciativa. Volem que s'escampi i que es conegui perquè és importantíssima i necessària. Menstrual Point, l'enhorabona.
Moltes gràcies.
I ara, a través de la Montse Balada, les dones guerreres parlen.
Néixer com a dona a l'Europa del segle XV, on la població està atrapada per molts monstres, el refredament del clima, que no donava bons cultius i feia créixer la fam entre la població, les epidèmies i la crueltat de la Guerra dels Cent Anys, tot això assegurava una vida miserable si no eres part de la noblesa i, sobretot, si eres dona. I, precisament, va ser en aquest segle, allà, pel 1412, quan neix Joana d'Arc, coneguda també com la donzella d'Orleans, destinada a ser part de la població que mai tindria oportunitat de fer de la seva vida res més que cuidar terres i encara menys formar part de l'exèrcit destinat en aquella època només per homes de la noblesa, el destí li tenia a Joana d'Arc una altra vida preparada. El destí, la força de voluntat o el mateix cel. El cas és que cap als 13 anys va començar a tenir visions de sants que li demanaven que ajudés al rei de França, aleshores encara Dofí, a prendre el tro de França, un tro que reclamaven els anglesos, ja que el seu rei estava a la mateixa línia de successió. Als 17 anys, Joana d'Arc va rebre l'aprovació del rei Carles VII per liderar un exèrcit francès contra els anglesos i, gràcies a la seva força espiritual, va encoratjar les tropes franceses que van fer fora el setge anglès. Amb una força indestructible, els anglesos només van trobar una manera per destruir-la: la por i la ignorància de la població, i van acusar-la d'heretgia. Aquest era un gran motiu per fer que el rei Carles VII sigués destituït si li seguia donant suport, i el rei, en contra de la seva voluntat, la va trair i va girar-li l'esquena. Això va ocasionar el fi carnal de Joana d'Arc. Després d'haver patit en mans de la Inquisició la més cruel de les tortures, el seu cos va ser cremat a la foguera per heretgia. Els anglesos es van treure de sobre una gran guerrera. Els francesos van quedar en deute amb ella i anys després la van canonitzar per rendir-li les seves disculpes. I nosaltres, la humanitat, tenim gràcies a Joana d'Arc un referent que ens ajuda a lluitar pels nostres somnis i la llibertat. La seva frase diu així: no tinc por, vaig néixer per fer això. Joana d'Arc, les dones parlen.
Amb la força que transmet la Montse Balada, tot recordant Joana d'Arc, acomiadem aquest talent i més del mes de febrer. Tot seguit, el flash informatiu.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Esquerra Republicana, Sant Sadurní en Comú i el PSC anuncien un pacte de govern. Així ho han anunciat aquest dilluns al matí en una roda de premsa que ha comptat amb la participació de l'alcalde Pere Vernet i número 1 d'Esquerra, i els portaveus de Comuns i Socialistes Arantxa Molina i Pedro Campos. Es conforma així un tripartit inèdit al municipi, així com l'equip de govern més nombrós de la història, amb 11 regidors, dels 17 que constitueixen el plenari. Algunes de les línies programàtiques que han avançat són la creació d'un pla d'equipaments municipal, les obres de la sala polivalent, l'arranjament urbanístic dels carrers, avançar amb Camp Guineu, redactant el pla especial, una millora del cementiri municipal i del de Monistrol, el teatre de l'Ateneu, l'adquisició de la caserna de la Guàrdia Civil i apostar per la sostenibilitat i les polítiques verdes, entre d'altres. En uns dies es presentarà el nou cartipàs municipal amb el nou repartiment de regidories. L'Ajuntament d'Olèrdola ha iniciat els tràmits per l'aprovació d'una ordenança municipal de gestió dels episodis de sequera, amb el propòsit de regular els usos de l'aigua durant les situacions de sequera i establir el seu règim sancionador, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera. Abans de procedir a la seva aprovació, es convoca una consulta oberta a la ciutadania. El procés participatiu s'inicia amb una primera fase de recollida de propostes i opinions, oberta fins al 5 de març. La segona fase, dedicada a avaluar les propostes presentades, s'ha fixat del 6 al 25 de març. I la tercera i darrera de les fases, la del retorn informatiu i avaluació de l'experiència, s'ha programat del 26 de març al 30 de juny. Les propostes es poden presentar telemàticament a través del portal de participació de l'Ajuntament. En cas de ser necessari, també es pot demanar cita prèvia a l'OAC, al 93 890 3502. Els treballadors de la residència Mare Ràfols denuncien que l'absorció per part del grup Lantus serà perjudicial pels usuaris. A través d'una nota que han fet arribar a la nostra redacció, el col·lectiu de treballadors d'aquesta residència per dones grans explica que recentment totes les residències de les Germanes de la Caritat de Santa Anna a l'Estat les ha absorbit el grup empresarial Lantis. Segons apunten, els nous propietaris no han volgut mantenir negociacions amb els treballadors i preparen un seguit de canvis que, al seu parer, afectaran la qualitat del servei que es dona fins ara a les residents. Entre d'altres, apunten l'augment d'hores treballades sense remunerar aquest increment, reducció de la plantilla amb acomiadaments i també un augment de les quotes a pagar pels usuaris. Consideren que no es pot donar el mateix servei amb menys personal i menys hores de treball dedicat a cada resident. Lamenten també que la nova empresa no té cap intenció de continuar amb la línia de treball que seguien les germanes i que es tendirà cap a un estil de gestió deshumanitzat. Finalment, es mostren preocupats tant per la previsible deficiència d'atenció i de qualitat de servei per les residents i també per l'impacte sobre les treballadores que es quedaran sense feina o es veuran perjudicades a les seves condicions de treball. Calafell Històric cedeix un exemplar del recent llibre sobre la Ciutadella Ibèrica a la Biblioteca de Cunit. L'ha rebut de mans de Joan Santacana. El regidor de Patrimoni i Memòria Històrica de Cunit, Joan Soler, ha rebut de mans de Joan Santacana un exemplar de la darrera publicació editada per Calafell Històric sobre les excavacions arqueològiques de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Després de la seva presentació al municipi veí, l'autor, com a representant de la marca Calafell Històric, ha cedit el llibre a la biblioteca Marta Mata. Joan Soler, regidor de Patrimoni, ha agraït aquest gest que permet poder comptar amb informació tan valuosa que documenta patrimoni local tan important i tan proper a Cunit.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Estem assistint aquests darrers dies a fortes mobilitzacions d'agricultors i ramaders arreu del país, seguint la tònica que va començar a França i altres països europeus. Protesten per la crisi del sector i per les polítiques agràries de la Unió Europea, del govern central i de les respectives comunitats autònomes. Forçats a una situació límit, agreujada per la sequera i les darreres restriccions que rebaixen l'ús de l'aigua un 80% en l'agricultura i un 50% en la ramaderia, pagesos, agricultors i ramaders demanen preus justos, reduir la burocràcia, relaxar la normativa agrària o deixar de retallar les ajudes al sector. Avui dediquem el nostre tema de la setmana a endinsar-nos en aquesta problemàtica i a donar veu a alguns agricultors del Penedès, un territori agrícola i amb un pes important dins el sector. Arrenquem a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ens apropa la primera veu. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, la primera que ens acompanya en aquest tema de la setmana que avui dediquem a l'agricultura, a les reivindicacions, a parlar del futur del sector, és la viticultora Isabel Vidal. Isabel, molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Bé, mirant de ser optimista, però costa.
Venim d'unes mobilitzacions importants en els darrers dies, mobilitzacions del sector agrícola amb unes demandes importants en un context actual força complicat, i parlàveu vosaltres en aquestes reivindicacions de burocràcia, de menysteniment pel sector, d'aquesta sequera que ens està afectant tantíssim i que a vosaltres, òbviament, us afecta encara més. Isabel, com estàs vivint tot això?
Bueno, ho estic vivint, a veure, en part amb molta preocupació, estem tots molt amoïnats, jo estic molt espantada, tots ho estem, i molt nerviosos, però també amb una certa esperança de la mobilització de la setmana passada, tant a nivell comarcal aquí com després a Barcelona. Vaig estar molt contenta, em va fer feliç veure, no?, aquesta mobilització, sobretot de gent jove, que és el nostre futur. El que passa que estem en uns moments molt complicats. Vaig lamentar també, no em sap greu dir-ho, jo he estat en una organització agrària molts anys, penso que hem de fer bastanta autocrítica, potser el model nostre és, bueno, ha quedat una mica envellit, han de canviar potser les maneres, la participació, la manera de participar i fins i tot la manera de lluitar i mobilitzar-se, no?, però que de feina se n'ha fet, només volia dir això, no? I que se n'ha fet molta, però que no ha reeixit gaire, és veritat. Tot el sector, el nostre, d'aquí el Penedès, el vitícola, sobretot, que és el que més hi ha, però tot l'agrícola i el ramader, a poc a poc ens hem anat adaptant, saps? Aquesta normativa europea, aquesta, malgrat les queixes i les reivindicacions, som com un espècimen molt que es va adaptant a lo que li ve a sobre. Però, clar, si les coses més o menys van bé, un té certa capacitat d'adaptar-se, malgrat la queixa, però si les coses van malament i estan al límit, com ara, evidentment, llavors, és que quan una persona està al límit està disposat a lluitar fins al final. I espero que sigui així i sigui la lluita definitiva, perquè hi ha moltes coses que han de canviar, Eli.
Ara ho deies, esteu al límit en molts aspectes, en aquesta burocràcia que parlàvem, en el fet que no parem de mirar el cel, i vosaltres ho sabeu millor que ningú, en el fet del relleu generacional, òbviament, als joves els hi costa molt posar-se al Penedès, aquí a l'Alt Penedès. Tenim una fornada interessant, però sí que és veritat que el futur de vegades es veu tan negre que costa, no?
Sí, a veure, el més important és pensar en aquest futur, però clar, perquè hi hagi aquest futur ha d'haver-hi agricultura, o en aquest cas, nostra viticultura. Evidentment, el tema dels papers, que és veritat, és veritat. Jo, bueno, tots l'hem lluitat molt, perquè semblen com a vegades compartiments estan, saps, del Departament d'Agricultura. Igual has de fer un mateix tràmit, però en un altre cantó ja tornen a demanar una sèrie d'informes, de papers, i això, evidentment, s'ha de solucionar. Fa molts anys, que diuen que sí. També una de les coses que vaig veure dimecres era a Barcelona davant de la Generalitat, era que sí, vaig veure els joves, vaig sentir aquesta alegria, però també vaig veure que parlaven de compromisos. És una paraula, Eli, que he sentit tant, ens comprometem, i s'ha d'acabar aquest moment dels compromisos, han de començar a fer els fets. Però el que ens dèiem, la burocràcia s'ha de treballar. Penso que és el que poden tenir una part important a les seves mans de fer-ho de manera ràpida. però l'altra part, que és la important i que ens asseguraria un relleu, si tot va més o menys bé, o almenys s'hi posa l'esforç, és que el nostre departament ha de tindre un pla per nosaltres, però per tots. No vull ni pensar en la ramaderia, és el que més em va posar la pell de gallina parlant amb els ramaders. Clar, el seu bestiar ha de beure aigua, ha de menjar. I no es pot aplicar una restricció d'aquesta manera. S'ha d'estudiar bé les repercussions que això pot tenir, no? Per tant, ha de tenir un pla. I un pla, vull dir, un pla per l'aigua, perquè ja fem tard, ja ho he escoltat. Bueno, ara som aquí, però s'ha de lluitar. Un pla perquè puguem tindre infraestructures de rec, evidentment mitjançant dessaladores, perquè no es tracta de que jo plegui o el meu veí plegui, es tracta del territori. És que no tindrem territori. I és això el que sobretot hem de preservar, a part de tenir alimentació i la sobirania alimentària. I en el mentrestant, crec que és important doncs, aquests ajuts que poden venir, però ajuts de veritat. La PAC s'ha de tornar a mirar tota. Jo, personalment, penso que si la ramaderia i l'agricultura han d'anar on, en principi, la majoria d'europeus volen, que això és la gent que després, que és aviat, votem a Europa, doncs això s'ha de compensar. Perquè al final els aliments són més cars del que la gent compra, sobretot pel productor. El que passa que estan com dopats, saps? Perquè si no és que hi hauria una revolució, perquè evidentment hi ha molta massa de gent ciutadana que té els diners que té per comprar menjar. Per tant, el que et dic, s'ha de mirar tota la PAC de nou, quin és el futur, com volem l'agricultura i la ramaderia, i després, mentrestant, ajudar amb aquesta reconversió si s'ha d'anar cap aquí. I si no, mirar cap a on hem d'anar, ja et dic, el pla. I després, important, el tema dels preus. La llei de la cadena alimentària va sortir malament. La idea és molt bona, molt bona. Però si no es dona seguretat jurídica dels costos de producció que fan els diferents observatoris, el que tenim nosaltres aquí, el de la vinya, i això es dona seguretat jurídica que no es pugui pagar per sota aquest preu de cost, no ens en sortirem. Si és un pagès que ha d'anar a lluitar ell sol amb els seus propis costos, no ho farà. Ningú denuncia la mà que li dona de menjar. I després, Agroseguro, Enesa, tot el tema de les assegurances de sequera, poden ser un gran ajut entre aquest mentrestant. Perquè a part de les, no em sortirà el nom, de les franquícies que hi ha amb totes les assegurances, els preus que ens paguen per cada varietat de raïm són ridículs, Eli. Per tant, mentrestant podem fer coses, pensar en aquest pla, en com acompanyar el sector tots amb aquest pla i després, evidentment, pensar en l'aigua, perquè és que això pot durar. I ara, dintre de 3 anys, pot tornar a ploure, però pot tornar... Estem en una situació climàtica diferent i això pot durar temps. Mm-hmm.
Cal adaptar-se a aquesta situació que estem vivint actualment i resumies alguns punts importantíssims per acomiadar-nos ja a tall de conclusió. Isabel, el futur del sector, com el veus?
Mira, necessito, però és un tema personal meu, suposo que els meus companys m'entendran, necessito tenir l'esperança que un dia o altre plourà, més aviat que tard, però sóc molt pessimista. Perquè no es tracta ja... La collita, ara et parlo ja amb clau vitícola, la collita d'enguany serà molt petita. És que serà més curta que la de l'any passat. Del que es tracta és de salvar els ceps. Segur que t'ha arribat, hi ha moltes vinyes de ceps que s'han mort, sobretot les que estan al costat de boscos, de torrents, que tenen arbres que els hi fan la competència, però tampoc altres, no et pensis. A vegades no és només aquestes. S'està fent una poda molt curta, una poda de supervivència. Per tant, necessito pensar que plourà, però que sóc pessimista pel futur del sector, evidentment. Sobretot pel futur immediat. El que passa que si es fan tot aquest pla, si es veu que hi ha unes línies a seguir, hòstia, jo penso que la gent... tindrem... No sé com dir-t'ho, tindrem més esperança sobretot en aquest futur.
Isabel, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, malgrat el context de l'agricultura, amb aquestes reivindicacions, amb aquests compromisos que ens comentàvem, que esperem que es facin realitat, que volem, i vosaltres més que ningú, fets i no paraules. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Penedès en xarxa i fins la propera.
Fins la propera i gràcies per l'oportunitat.
Seguim escoltant Veus de Casa i des de Ràdio Vilafranca volem conversar amb la Maria Rovira, sindicalista i dirigent de la Unió de Pagesos. Actualment és la responsable d'Urbanisme i Paisatge a la Comissió Permanent Nacional del Sindicat. A més, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2005, però per sobre de tot li agrada dir que és pagesa, a la Fortesa, a cavall entre l'Anoia i l'Alt Penedès. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Unió de Pagesos acudirà demà a la mobilització convocada a Madrid davant el Ministeri d'Agricultura. Per tant, la lluita continua. Els compromisos anunciats aquí pel president Aragonès i a Madrid no són suficients, Maria?
Evidentment que no. Tenim, allò que deia l'Isabel ara fa un moment, no? Hi ha compromisos, però els compromisos s'han de complir. Sí que s'han aconseguit moltes coses, perquè estem en un context molt especial, no plou, tenim aquests, el tema de la burocràcia que s'ha dit també és això, però després hi ha altres coses que a Madrid ens han de... s'arreglen a Madrid i allà anem a dir-ho. Vull dir que no només la Unió de Pagesos, sinó gent amb la Unió de Uniones, gent de tot Espanya. Ens hem d'anar fent sentir, sap molt de greu haver de fer això, perquè també tens feina a casa, diríem, però has de sortir perquè hi ha coses que no s'han arreglat i no està acabat encara. La gran esperança potser és el fet de que ha sortit molta gent jove que s'hi vol dedicar i, per tant, aquesta serà potser la nostra gran esperança, però hem de continuar batallant com no hem parat de fer-ho, perquè vull dir que aquestes coses estaven previstes de molt abans de la gran mobilització que hi va haver, doncs ja estava previst i perquè veien que hi havia moltes mancances.
Ara feies al·lusió a tota aquesta gent jove que ha sortit al carrer. Justament a l'inici d'aquesta mobilització coincidíeu els sindicats tradicionals de tota la vida amb un moviment espontani i més jove mobilitzat per WhatsApp, que inicialment es deia Plataforma 6F, que ara s'ha reconvertit en Plataforma Pagesa, i tireu endavant plegats.
Sí. Bé, va sortir aquesta plataforma. Jo encara, en part, sóc una mica crítica perquè moltes vegades no saps ni qui hi ha al darrere. Vull dir, al principi era 6F, que sembla ser que hi havia un moviment molt de dretes. No hem d'oblidar que venen les eleccions europees i el món rural està bastant ocupat per gent de, més aviat de dretes, no? Que els interessem l'hora del vot. Després s'ha reconvertit o reformulat i ara és diferent. Vull dir que sí que nosaltres, com Unió de Pagesos, vam fer aquest canvi, diríem, en primer lloc perquè molts i moltes eren d'Unió i, a més, perquè creien que els havien d'acompanyar. Vull dir, el ser un sindicat que ja fa molts anys, perquè ja fa 50 anys, aquest any celebrem els 50 anys que hi som i que hem pogut anar-nos mantenint d'un any, època darrere l'altra, ens permet també tenir un bagatge i una experiència que creiem que l'havíem de posar a disposició d'aquest jovent, perquè va estar molt bé la manifestació a Barcelona, però amb tots els respectes al paper que es va donar, que els hi va donar el Parlament, jo crec que era una mica com una riota. Vull dir que els partits polítics també s'han de posar les piles i no dir si ho treballarem o farem comissions. Ja sabem què passa quan es fa una comissió, que no s'acaba mai.
Maria, i et sumes al que deia la Isabel Vidal, que potser el model tradicional de Saja, de la Unió de Pagesos, és un model envellit i que feia certa, o que deia que tocava fer certa autocrítica?
Jo crec que sempre hem de fer autocrítica de el que estem fent, si és que hi ha de ser. Vull dir que no tinc res a dir. Però en aquest aspecte, la Unió de Pagesos hem treballat moltíssim i hem aconseguit moltes de les coses. Evidentment, no anirem pregonant, sí que fent comunicats de premsa, però que no els recull la pagesia. Els que estem treballant a casa potser no ho saben, però sí que la Unió de Pagesos ha anat moltes vegades a Madrid i s'han aconseguit moltes fites, cosa que, també nosaltres no tenim cap problema amb a Madrid, perquè és la Unió de anem amb la Unió de Nones, però també hauríem de preguntar amb algun altre sindicat català a Madrid que diu i que signa.
I una última pregunta.
Aquí ho deixo, eh?
Sí, una última pregunta, Maria. L'ampolla la veus mig plena o mig buida?
Home, ara mateix, tenint en compte que no tenim aigua, bastant buida. Crec, també s'està parlant molt del tema de l'aigua. Jo crec que ara per ara no podem dir s'ha de regar ja, vull dir, sí, sí, és veritat que es necessita aigua, però s'ha d'estudiar molt, perquè tenim una bassa per la zona de Torrelavit que s'ha quedat salinitzada i tenim experiències al Garraf de que han regat la vinya del pou i han anat traient aigua i se'n mor els ceps. Vull dir que al tanto, amb el tema de l'aigua, que s'ha de saber amb què reguem. En qualsevol cosa no ens serveix, potser. Les oliveres aguanten més aquesta aigua que potser no està tan, diríem, tan preparada, però el cep o l'horta és impossible. Amb els anys veuríem un desastre més gros encara. Per tant, esperem que plogui.
Esperem que plogui. Sí, gràcies, Maria Rovira. Seguirem després tot fent tertúlia. Completem ara aquest espai inicial amb dos testimonis que anem a buscar a Domenys Ràdio, on ens esperen amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, companys. Tenim aquí a dos cracs. Tenim el Jordi Pasqual, de Torclum. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
I tenim el Martí Ventura, també, otro crac, que em sembla que és la primera que s'estrena amb nosaltres. Molt bon dia, Martí.
Bon dia, bona hora.
Bé, heu anat sentint els testimonis del que anaven dient companyes vostres. Però a mi m'agradaria, abans d'anar-nos a aquesta pausa publicitària i d'informatius, fins quan està previst que tingueu aquesta vaga?
Home, la vaga hi és perquè hi ha una problemàtica i s'ha activat, que ha costat prou anys que s'activés d'aquesta manera, però ara que s'ha activat, no hi haurà, crec que no hi haurà un final cert fins que no es comencin a aclarir les coses.
Teniu contactes amb altres unions de pagesos de l'estat espanyol o fins i tot d'Europa?
Sí, vull dir, els contactes hi han sigut sempre. Les polítiques agràries sempre s'han discutit a Catalunya i com deia molt bé la Rovira, a Madrid. Nosaltres, com a Unió Pagesos, que tant el Jordi com jo, també casualment, casualment vull dir que el 80% som d'Unió Pagesos i nosaltres també. Fa molts anys que lluitem i que estem en contacte amb altres sindicats, com no pot ser d'una altra manera. Si no, els resultats no poden ser mai positius si no hi ha un gruix important de força que apreti les administracions perquè compleixin.
Clar, el sector primari no només el conformeu vosaltres, sinó que també hi ha altres sectors primaris, pescadors, altres. Hi hauria una possibilitat de fer el gruix i de sumar-vos-hi per fer aquesta reclamació general o cadascú té una problemàtica que s'hauria d'abordar de diferents maneres?
Moltes vegades ja s'han fet manifestacions conjuntes amb pescadors, ramaders, quan hi ha hagut el problema de la llet s'hi han ajuntat agricultors. Vull dir, sempre el que passa és que doncs, ara en aquest moment sí que no veiem els pescadors moltes vegades, no, però vull dir, el tema primari, el sector primari, hi és tot ara en aquest moment.
Clar, abans que comentava la Sílvia, no, i la Rovira, s'ha trigat molt, heu trigat molt a sortir. Què ha passat?
Jo el que veig...
Ai, el Martí que està ahí.
No, parla, Martí.
Jo
el que veig és que aquí estem en un país que costa molt manifestar-se. Així amb multituds grans, com s'ha vist ara aquesta vegada. Però el que sí que ens ha ajudat molt ha sigut el que s'ha vist per les xarxes i per televisió d'altres països, com pot ser Alemanya i França, que el que ha fet ha sigut activar tot aquest jovent que estàvem parlant, la Maria i companyia, que ha sortit molt de jovent. Aquest jovent no ha sortit perquè sí, ha sortit perquè s'ha vist animat per tot el que ha vist. Perquè estem farts de fer manifestacions els anys anteriors i anàvem tres i al cabo.
I ara recordo doncs precisament que amb tu vaig parlar que anàveu cap a una tracturada i era ridícula.
Vull dir, es van manifestar pel tema del gasoil fa un any enrere, un any i alguna cosa enrere, i érem poquíssims. El tema del gasoil que afecta a tothom. Doncs ara el que ha fet doncs ha sigut que s'ha ajuntat tothom i gent que no és de cap sindicat ni res, però doncs la problemàtica els hi afecta igual que amb els que estan en sindicats, vaja.
Jo m'agradaria afegir una cosa, que és fer una mica de crítica, no? El Jordi és molt jove, però la Maria, que ja fa molts anys que ens coneixem, jo crec que això també ho entendrà. Jo estic convençut que 25 anys enrere nosaltres haguéssim adelantat. No pot ser que hi hagi un moviment a Europa de pagesos a la carretera i que el sindicat es quedi a casa, i que sigui un moviment de no sé què, d'unes plataformes, que siguin les que prenguin la iniciativa. 25 anys enrere, érem molt guerrilleros, eh? I érem sortit a l'acte. I jo crec que, fent una mica de crítica del meu sindicat, que també toca de tant en tant, no? Jo crec que joves com el Jordi i com molta gent que hi ha activa són els que haurien d'anar al davant. Que hi ha molta gent,
relleu, no?
Molta gent que ja fa 30 anys que estan allà. Què hi fan? Doncs hem d'anar cap a casa, com hem anat d'altres, i deixar puesto la gent més jove, que té més empenta, té més energia, que veu les coses més de pressa. Jo crec, sincerament, que els sindicats amb aquesta vaga han perdut molta credibilitat i molt de protagonisme, i és una llàstima perquè som els únics interlocutors vàlids, eh? Els sindicats.
Després parlarem, perquè se'ns esgota el temps. Després tornarem amb moltes coses. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Martí. I fins d'aquí una estoneta.
Molt bé.